I el Consell de Ministres ha aprovat fa poca estona un reial decret que ha consensuat amb el PSOE i també amb Ciutadans per tal de garantir un procediment extrajudicial que sigui, diuen, ràpid i gratuït pels consumidors que reclamin davant la seva entitat bancària la supressió de la clàusula sol i també la devolució dels diners cobrats de més des de l'any 2009 fins ara, també amb els corresponents interessos.
Els bancs hauran de comunicar, doncs, als seus clients que estan afectats per una hipoteca amb clàusula sol, que hi ha un procediment extrajudicial i que les dues parts tindran 3 mesos per arribar a un acord. En el cas que aquest acord no arribi, el client podrà optar per la via judicial. Les organitzacions de consumidors consideren que aquest reial decret només beneficia la banca, ja que serà aquesta la que decideixi quins diners s'han de tornar i si es fa per via extrajudicial o judicial. A més, consideren que hi ha aspectes que no queden clars, ja que l'esborrany del text inclou que els bancs podran aplicar mesures compensatòries diferents al pagament en efectiu. El document tampoc aclareix què passarà amb els casos que ja han estat jutjats amb efecte 2013.
Per intentar aclarir també conceptes i quina és la millor opció pels afectats per aquesta qüestió, avui parlem amb l'advocat Jordi Pont, de Tarines, i també de vicepresident de Predef, de l'associació que defensa els afectats per productes financers del risc. Jordi, benvingut.
Hola, bon dia.
De fet, tenim ara les últimes notícies del Consell de Ministres que ja s'ha aprovat aquest decret. Això donarà a partir d'ara més seguretat als usuaris i als afectats per aquesta qüestió?
Aquest reial decret és, des del nostre enteniment, és una mesura insuficient, no? Donada perquè, bé, al final els bancs es quedaran sense cap tipus de responsabilitat jurídica, que és el que realment es busca per aquest tipus d'aplicació d'aquestes clàusules. El que sí que pot donar és una mica més de seguretat en el cas de que hi ha gent que aprovi o que se li aprovi aquest formulari, no? Aquesta reclamació.
Uh-huh. Quins casos són els que queden coberts, per tant?
Què, perdó, no l'he sentit.
Quins són els casos que queden coberts?
Els casos que queden coberts, ja ho va establir la sentència del 9 de maig del 2013 del Tribunal Suprem, són persones físiques sense gaires coneixements financers i que siguin... podem dir que no siguin advocats, que no siguin notaris, que no siguin grans empresaris o als grans alts càrrecs. I tota aquesta gent podria beneficiar-se, no? El que sí que queda clar és que les empreses o persones jurídiques no podrien beneficiar-se inicialment d'aquest tipus de reclamació judicial.
Mm-hmm. Amb hipoteques contractades a partir de quan? I no sé si amb independència de l'import que sigui.
Sí, efectivament, és amb independència de l'import que sigui i les hipoteques no hi ha data de límit, és a dir, les hipoteques totes les quals han sigut perjudicats per clàusula sol poden ser beneficiats o els titulars de les mateixes poden ser beneficiats d'aquest decret llei, no? Que és un decret llei, ja cal dir que és un decret llei i no un projecte llei per la durada en què s'aprovi, no? És a dir, entra en vigor d'aquí un mes, teòricament s'hauria d'entrar en vigor d'aquí un mes, si fos un projecte llei tardaria una miqueta més, no?, entrar en vigor.
Uh-huh. Ara, aquests dies s'està parlant molt de les clàusules terra després de que la justícia europea obligués als bancs a tornar tots els diners des del primer moment en què es formalitzava la hipoteca, el préstec hipotecari. Jordi, a dia d'avui, quins són els dubtes que té la ciutadania? Perquè constantment estem veient i estem parlant d'aquesta qüestió.
Bé, els dubtes principals és qui ha de poder adherir-se a aquest tipus d'acord, no?, a aquesta reclamació. En principi, els bancs no estan obligats a tornar a tothom la clàusula sol, sinó que són ells, per decisió pròpia, els que, diguem, triïn a la gent que pot beneficiar-se d'aquesta reclamació. És a dir, no tothom es beneficiarà, sinó que, per exemple, si parlem en propietat, el Banc Sabadell és una mica més reticent a aquest projecte de llei o aquest llei, perquè, bueno, diu que tots els seus clients estaven degudament informats d'aquesta clàusula sol i llavors no era opaca. D'aquí, pues, des d'associacions com la nostra, no? Estem totalment en desacord, no? Perquè aquesta clàusula sol és opaca tant a persones físiques com a persones jurídiques. Podem parlar inclús d'una clàusula sorprenent, no? Que sorprèn a meitat del contracte i no inicialment. Aquesta era una mica el joc que portaven, no? Que la clàusula sorprèn a meitat del contracte i no inicialment. I llavors, dubtes que pugui tenir la ciutadania en aquest aspecte. Han de ser pocs, simplement hem de deixar passar el temps a veure com reaccionen, quines són les persones i la quantitat de gent que es beneficia d'aquestes reclamacions i, òbviament, animar a totes aquelles que no puguin reclamar a través d'aquesta reclamació extrajudicial que obre el banc, que ho facin via judicialment, perquè les possibilitats estan obertes i cada dia són més grans.
Una de les febleses doncs, que atribuïu aquesta resolució doncs, avui aprovada pel Consell de Ministres és que seran les entitats, no?, les que tindran la paella pel mànec i decidiran, doncs, tu sí que amb tu entro en negociació extrajudicial, que no sé si sempre és millor per l'usuari el fet de no entrar per via judicial en un conflicte amb una entitat bancària, que és una entitat poderosa.
Bé, a dia d'avui hem deixat de tenir aquesta concepció d'entitat tan poderosa dels bancs, no? Realment fa 5-6 anys, quan vam començar a moure tot aquest tema, sí que era molt més complex. La gent tenia una percepció de molt més de poder de la entitat financera. Però a dia d'avui s'ha demostrat que això no és així, no? Que realment amb la justícia a la mà es pot arribar a molts llocs i ho estem aconseguint, no? En tants altres productes com han passat amb les preferents, clàusula sol, hipoteques multidivisa i demés. No hi ha cap avantatge o desavantatge de no fer-ho a través de la via judicial. Simplement jo crec que serà la mateixa solució en els casos de que la reclamació arribi a bon port.
Que no està garantit que arribi, o sigui, no té el fet de guanyar aquesta reclamació no està garantida per l'usuari.
No, perquè ell el que ha de fer és presentar aquesta reclamació i en el període d'un mes, o crec que 3 mesos, si no m'equivoco, perdó, el banc s'ha de posar en contacte amb el client i dir-li el resultat d'aquesta reclamació. És a dir, no tot el client que vagi al banc i inici aquesta reclamació obtindrà els beneficis, obtindrà els interessos cobrats de més, sinó que el banc tindrà, com tu molt bé has dit, la paella pel mànec en aquest tipus de decisions.
I si ho porta al jutjat?
Si ho porta al jutjat, ja sabem que tota la jurisprudència de dia avui marca en la direcció de que l'afectat guanyarà. És a dir, ja hi ha 2 sentències del Tribunal Suprem que en contra d'aquestes tipus de clàusules o que declaren nul·la aquesta clàusula i després tenim la resolució del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea que ho corrobora i a més diu que s'han de tornar des del principi, perquè una clàusula quan és nul·la des del principi, no des del 9 de maig del 2013, tal com deia el Tribunal Suprem inicialment.
Tota la jurisprudència que hi ha actualment faria costat a l'usuari en tot cas. No sé si té costos el fet d'iniciar aquesta via legal.
Sí, la via legal sempre té costos iniciar-la, no? La via de la reclamació extrajudicial no, però la via legal sí que sempre té uns costos per al client i, evidentment, és molt millor si el tema de la reclamació aquesta que hem portat en marxa el decret llei arribés a bon port, però, clar, ja veiem indicis com, per exemple, el Sabadell, que està molt reticent i diu que ell no té per què tornar els diners a tots els seus clients afectats. Bé, en aquest cas, l'única solució seria la judicial.
I també, Jordi, per acabar, hi ha un altre front obert, el de les despeses de formalització dels préstecs hipotecaris. També l'any 2015 el Suprem va fallar, en aquest cas també contra 2 bancs molt concrets, advertint-los de que era una pràctica abusiva i que s'havien de tornar aquests diners, que els havia de pagar directament al banc. Com està aquesta qüestió?
Aquesta qüestió, com tu molt bé has dit, hi ha una sentència del Tribunal Suprem que obliga a tornar als clients del mateix les despeses hipotecàries, més concretament registrals i notarials, que van tenir que fer front dels mateixos clients quan la llei de consumidors i usuaris diu que no, que aquestes despeses tindrien que haver-les pagat o haver fet front d'elles les pròpies entitats bancàries. Mm. Llavors, sí que animem a tota aquella gent que tingui una hipoteca, que sabem que són moltes, a que iniciï un procés judicial, perquè en aquest cas sí que és un procés judicial, no es beneficiaran d'aquest decret llei, malauradament, perquè també podien haver-ho inclòs, però en aquest cas sí que animem a la gent a que inici un procediment judicial, ja que una sentència del Tribunal Suprem ja sabem que té una força molt, molt gran, no?
Doncs queda clar, Jordi Pont, advocat de Tarines Group i també vicepresident de Predef, de l'associació que defensa els afectats per productes financers del risc. Gràcies avui per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.